Veus de l'exili, una producció radiofònica realitzada amb la col·laboració del Departament de Relacions Institucionals i Participació, programa per al Memorial Democràtic, i el Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. Veus de l'exili. Capítol 29. El retorn de Josep Tarradellas.
Josep Tarradellas va ser escollit president de la Generalitat de Catalunya l'any 1954. L'elecció es va fer a Mèxic, en la primera i única sessió del Parlament a l'exili. La investidura va aixecar crítiques pels dubtes jurídics que va envoltar aquell fet. Això, sumat al tarannà presidencialista de Tarradellas, va marcar el seu mandat. A l'exili de Sant Martin-le-Beau, a França, es va mantenir al marge del que es coïa a Catalunya. La mort de Franco i el resultat de les primeres eleccions espanyoles precipiten els fets. El pacte amb el govern de la transició va permetre restaurar la Generalitat i que el president tornés l'octubre del 1977. Això sí, passant primer per Madrid. Amb la seva arribada a Barcelona es pot dir, en certa manera, que es tanca l'exili del 39. Ho expliquem en aquest reportatge d'Albert Manyà, amb el muntatge musical de Toni Martín.
El president Josep Irla va renunciar al càrrec al maig del 1954. Prèviament, havia cedit al seu col·laborador més estret, Josep Tarradellas, les funcions executives. Tarradellas no només havia exercit molta influència en la política de la Generalitat a l'exili, sinó que era el secretari general del partit majoritari, Esquerra Republicana. La lògica conduïa a una successió sense entrebancs, però abans d'aquesta opció es van proposar altres noms de prestigi reconegut, com Carles Pissunyer, Lluís Nicolau d'Olver i Pau Casals.
Macià Alavedra va viure a l'exili a Prada prop de Pau Casals.
En un moment determinat, doncs, es va proposar al Pau Casals que fos el president de Catalunya a l'exili. El Tarradellas això el va inquietar moltíssim, perquè el Tarradellas, com a polític nat, sí que donava importància en aquests temes, quan a casa sabíem que el Pau Casals diria que no. El Pau Casals, evidentment, segurament el tema el va falegar, però va dir, no, jo no sóc un polític. Ell, evidentment, no era un polític.
Tarradellas s'autodefinia com un home de partit, i, sigui cert o no, va dir que aquest càrrec no li venia de gust. Amb la missió d'elegir el nou president, el 5 d'agost de 1954, a l'ambaixada de la República Espanyola a Mèxic, es va reunir per primera i única vegada a l'exili al Parlament de Catalunya, amb la presència de 9 diputats i 17 més van delegar el vot. En una sessió d'una hora i mitja, sense representació diplomàtica, ni premsa, ni pràcticament públic, es va votar. Tarradellas va obtenir 24 vots i Pau Casals i Manuel Serra i Moret, un. Aquest últim va ser el més crític amb aquest procés, adduint que no hi havia la majoria parlamentària i que l'Estatut del 32 establia que la successió presidencial requeia en el president del Parlament. 4 mesos després, Tarradellas adreçava el seu primer missatge.
En adreçar-me per primera vegada a tots vosaltres, he de retre el meu profund homenatge a la memòria de tots aquells que han donat llur vida per a mantenir-se fidels a la nostra Catalunya, a tots aquells que lluiten i a tots els altres que en sofreixen. Vull dir-vos també que el càrrec i la responsabilitat amb què he estat honorat els exerciré seguint l'exemple d'aquells catalans que han representat en la nostra vida nacional el pensament i l'anhel de tots nosaltres. Els presidents Enric Prat de la Riba, Francesc Macià, Lluís Companys i Josep Irla. Que ningú no es faci la il·lusió de creure que la situació del nostre poble és un de tants episodis dramàtics que ha viscut a través de la seva història. No, és el més greu i el més difícil de superar. És per aquesta crua veritat que cal que Catalunya, com altres vegades ha fet, provi que no li manca ni el seny ni el patriotisme.
A Tarradellas també se li va retreure que no formés un govern. De tot plegat, es va defensar afirmant que les circumstàncies no permetien un escenari més transparent, que la seva elecció era política i no només jurídica, i que havia comptat amb l'acord de tots els partits, tot i que les crítiques venien de l'oposició, i que l'objectiu principal era garantir la pervivència de la institució. Des d'un primer moment es va fixar un compromís, no tornar a Catalunya si no era com a president, perquè, deia, és més important per a Catalunya recuperar la Generalitat que no que el seu president mori a l'exili. Amb aquesta idea es va recloure a Sant Martín-le-Beau, en una llarga travessia solitària i amb contactes esporàdics amb les forces polítiques. Dos anys després de la mort de Franco, els resultats de les primeres eleccions democràtiques de 1977 van ser decisius. L'esquerra, socialistes i comunistes, havia aconseguit la victòria i l'hegemonia era per als partits que reclamaven el restabliment dels principis i les institucions de l'Estatut del 32 i el retorn del president Tarradellas. El president del govern espanyol, Adolfo Suárez, va posar en marxa l'operació Tarradellas, que, de fet, s'estava preparant des de feia uns quants mesos. Va ser quan el Clos de Mosny, a Sant Martín-le-Beau, es va trencar la tranquil·litat.
Isabel Bonet, secretària personal de Josep Tarradellas.
Era un home molt agradable, la seva dona també, era una vida molt reclosa. El Clos de Mosny era una casa aïllada, enmig del camp, de la Turena francesa. Vivien amb la Montserrat, la seva filla deficient, i per tant era una vida com molt tranquil·la, sense de moment massa moviment, fins que va esclatar i van començar a arribar gent de Barcelona contínuament, i llavors teníem dinars cada dia i havíem d'atendre a totes les personalitats que anaven venint.
El primer contacte de la Moncloa amb Tarradellas va ser amb un home de confiança de Suárez, el tinent coronel Casinello, que d'entrada va donar a Tarradellas el tracte de president.
Salvador Sánchez Terán, negociador del retorn per la UCD.
Hubo un emisario que mandó Suárez, el coronel Casinello, unos ocho meses antes de que se empezaran las negociaciones, pero fue solo para tener un informe de cómo era el personaje. Y este señor, que era el jefe de los servicios informativos de presidencia del gobierno, le hizo una entrevista, estuvo con Tarradellas en su casa de San Martín-le-Beau, comió allí, conoció a su familia y le hizo un informe reservado al presidente Suárez.
L'entrevista va durar 5 hores en què Tarradellas va explicar a l'emissari de Madrid que creia que les negociacions havien de ser d'institució a institució, de generalitat a monarquia, amb el govern d'Espanya. Aquesta reunió es va mantenir en secret.
En general, Casinello va anar a veure'l. Jo, justament, en aquella època estava allà. Però va ser l'única vegada que em va demanar que me n'anés de casa durant totes les hores del dia, perquè li havien demanat per part de Madrid un secret absolut i no volia que, si mai hi hagués una fuga, el poguessin acusar amb ell. Per tant, si hi havia una persona que no era estrictament la seva dona i la seva filla, podia ser donar origen a peu a que algú ho escampés, i per tant em va demanar vés-te'n a les 10 del matí, no tornis fins que truca i jo et diré quan pots tornar. O sigui que jo no el vaig veure en el general Casinello.
Els resultats electorals van accelerar les coses. L'home de Tarradellas a Madrid, Manuel Ortínez, prepara amb Adolfo Suárez i el ministre de Governació, Rodolfo Martín Villa, una visita inesperada a Madrid.
Ricard Lobo, membre de la Comissió Cívica per al Retorn.
La Generalitat no es podia crear de nou, perquè, precisament per això, el president Tarradellas va tenir la fortalesa i la intel·ligència de mantenir la fama i la representació de la Generalitat després d'haver ser elegit, quan va dimitir el president Irla l'any 54, al ser elegit president, ell es va proposar de mantenir la institució viva per quan arribés el moment. Jo recordo que m'havia dit que ell s'havia estat tot l'exili preparant-se per la primera entrevista que pogués tenir amb el successor de Franco.
El moment era tan esperat que Tarradellas no les tenia totes.
És que no solament estava nerviós amb l'entrevista, sinó que ell no tenia clar que no se'l quedessin a l'entrar a la frontera. Ell tenia la paraula del Sentís i de l'Ortínez i així, però ell, malgrat tot, no sabia si el Martín Villa o qui fos, a l'hora de la veritat, quan ell ensenyés el passaport, doncs li dirien: miri, vostè, encara està buscat i ens el quedem.
La Moncloa ho havia deixat tot preparat. La tarda del 27 de juny, l'avió en què viatja Tarradellas aterra a Madrid. Feia 40 anys que no trepitjava terra espanyola.
Carles Santís, negociador del retorn per la UCD.
Anar-lo a buscar a París i vaig portar la Moncloa. A més, van venir amb l'Ortine d'ell i jo, tots tres. I el rojo separatista i tal i qual. I quan l'avió va aixecar de l'aeroport de Vilacoublay, que és un aeroport privat aquí a París, l'únic que es va signar va ser ell. De manera que el rojo separatista i totes aquelles coses que deien no existien. Era un home d'esquerres, però un home no gens revolucionari, anticomunista i de tradició català.
Aquest mateix dia es fa una reunió en què Adolfo Suárez li presenta una desena de propostes per engegar un procés d'autonomia. Tarradellas no n'accepta cap.
La primera es el viaje sorpresa, nadie se lo esperaba, pero Tarradellas aterrizó en un avión particular con Ortínez y con Sentís aquí en Madrid y fue recibido primero por Suárez, que fue una entrevista tensa, francamente tensa, a los dos días por el rey, ahí cambió ya el decorado, hay un clima distinto y de mayor entendimiento, y finalmente volvió a hablar con Suárez y redactó con Martín Villa el comunicado donde se abría la puerta a las negociaciones.
Després d'aquesta entrevista, el joc es juga a tres bandes, amb la irrupció en les negociacions de les forces polítiques catalanes.
Va ser un procés lent, difícil i en alguns moments inclús conflictiu, perquè no tots els partits polítics que en aquell moment eren més actius a Catalunya tenien la mateixa opinió sobre el president Tarradellas i la conveniència o no de que assumís la presidència un cop restablerta la Generalitat. Quasi dintre de l'Assemblea de Catalunya, en la qual hi havien representat tots els partits polítics en aquell moment, tant els de centre com els d'esquerra, com els inclús de, podríem anomenar gairebé, d'extrema esquerra, sempre democràtics, naturalment, hi havia doncs, moltes dificultats.
La solució arriba en forma de decret llei quan un Consell de Ministres extraordinari aprova a Madrid el restabliment de la Generalitat en règim provisional.
Era tan evident que la ley, el decreto ley que se hace para suprimir la Generalitat nada más tomar Barcelona y conquistar las tropas de Franco a Cataluña no se tenía en pie 40 años después, que nadie discutió ese tema.
Catalunya bullia i l'11 de setembre del 1977, sota el lema de Volem l'Estatut, es passaria a conèixer com la Diada del Milió. Paral·lelament, s'estava preparant una acollida multitudinària al president amb enganxades de cartells i un notable desplegament mediàtic.
Antoni Ribas, periodista, va entrevistar Tarradellas per l'Avui poc abans del retorn.
Tilebo era un dia que plovinejava, gris i feia pluja, i ja entrava la tardor allà. Vam haver de fer l'entrevista dins del seu despatx, un despatx que va ser molt retratat durant aquells dies, amb un silló que tenia un entapissat ratllat i una biblioteca, una llibreria gran. El Tarradellas estava tranquil, no va ser un dia amb masses molèsties de telèfon, perquè ja ho havia pactat tot, ja tenia el retorn pactat, i sé que vam poder estar xerrant amb ell unes llargues 10 hores, quasi bé, perquè no vam marxar d'allà quasi bé fins a les 12 de la nit. Vam parlar de tot, d'història, d'actualitat, del retorn, del que pensava fer, del que somiava o del que desitjava. Va ser un Tarradellas cordial i fins i tot molt amable, però un moment donat també se'ns va enfadar parlant d'una pregunta maldestra que vam formular nosaltres i ens va dir que ens faria fora de casa seva, etc.
El dia 20 d'octubre, a la tarda, Josep Tarradellas i la seva família van marxar del Clos de Mosny, la seva residència de l'exili. Un dels seus col·laboradors més fidels tancarà la casa i s'emportarà una de les relíquies de l'exili, el cor de Francesc Macià, que Tarradellas havia conservat en una urna en formol custodiada en una caixa de seguretat.
Jordi Vila Abadal, membre de la Comissió Cívica per al Retorn.
El cor de Macià va emportar nosaltres, va emportar... De forma que quan vam arribar a la Generalitat, vam arribar molt tard, era la nit, era els conserges i els que van rebre, diu, deixen les coses aquí i ja demà ja ho arreglarem. I vaig dir, no, jo fins que no hagi vegi totes les coses col·locades en una habitació concreta i jo tingui la clau, doncs no ens movem d'aquí.
Abans de tornar a Catalunya, Josep Tarradellas va passar 3 dies a Madrid. Adolfo Suárez li va posar la medalla amb què havien estat investits els presidents Macià i Companys. El 23 d'octubre, a 6:45 de la tarda, arriba a Barcelona.
Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí! Ja sóc aquí! Perquè jo també vull l'Estatut.
Veus de l'exili. Capítol 29. El retorn de Josep Tarradellas.
Per referir-nos, doncs, al retorn d'en Josep Tarradellas i de les circumstàncies que van envoltar aquest retorn, avui hem convocat en Josep Fornes. Era l'home de confiança del president Tarradellas a l'interior entre els anys 1960 i 1977. També és amb nosaltres Montserrat Catalán. És la directora de l'arxiu Montserrat Tarradellas i Macià i els historiadors Albert Balcells i Jordi Casasses. Entrem en el debat dirigit per Josep Maria Figueres.
Albert Balcells, com va ser aquest primer exili de Josep Tarradellas?
Tarradellas passa a la frontera com a secretari general d'Esquerra Republicana i com a conseller de finances. El que passa és que de finances n'hi havia molt poques, perquè el president Companys havia entregat els diners de la Generalitat per a instàncies del cap de govern de la República, Negrín, i estaven només amb un rebut, diríem, d'haver tingut aquests diners. Aleshores, Tarradellas, com la resta del personal polític, inclòs Companys, que havien perdut la guerra, estaven globalment desacreditats tant a l'interior com a l'exterior. Tarradellas, doncs, es va ocupar, com tot l'equip, diríem, exgovernant, d'ajudar com va poder en els presoners dels camps de concentració francesos, però el problema que vingui de seguida, doncs, és l'ocupació alemanya de França. Aleshores, ell viu com altres, com el mateix Irla o com Esbert, doncs, viu en un poblet de la Provença, per tant, dins del règim de Vichy. Això era una mínima protecció perquè el govern de Vichy es resistia a les extradicions que li demanava el govern de Franco. Tarradellas va portar una vida molt discreta, però va ser descobert, diríem, la seva presència, i va estar el novembre del 1940, és a dir, va ser detingut el mes següent de l'afusellament de Lluís Companys a Montjuïc, a Marsella, i va estar 5 dies a la presó de Marsella. Va tenir el suport del govern de Mèxic, de la representació diplomàtica, etc. Prieto des de Mèxic va moure la cosa, però va tornar a ser empresonat a l'any 42 i va estar, doncs, ara 5 mesos a Eixam de Provença. Quan surt novament per una intervenció diplomàtica mexicana, doncs ja ve l'ocupació alemanya de Provença, i ell aleshores fuig cap a Grenoble i d'allà passa a Lausana. I a Lausana, doncs, l'agafen com un refugiat, el fiquen en un camp, però ell pot argumentar, doncs, que té un compte corrent en nom de la seva dona i de la seva mare a Lausana, i així és com pot sortir, o sigui que té mitjans de vida, i així és com pot sortir i espera l'alliberament de França pels aliats. Llavors li espera una feina molt difícil, perquè hi ha un nucli d'Esquerra Republicana a Mèxic, un altre nucli a Londres, un altre nucli a Montpellier i a Perpinyà i un altre a París. Vull dir, llavors, i a més, hi ha els de l'interior. Llavors això fa molt difícil unificar criteris. I la primera cosa que ell aconsegueix és que Carles Pissonyer, que havia mantingut el Consell Nacional de Catalunya a Londres mentre França estava ocupada, doncs dissolgui aquest Consell i estigui disposat a integrar-se amb un govern d'unitat nacional de la Generalitat a l'exili. I aquest govern, amb moltes dificultats, doncs, acaba formant-se, presidit per Josep Pirla, entre 1945 i 1948. S'incorpora Joan Comorera del PSUC, és a dir, que diríem, aparentment es curen les ferides que hi havia entre Esquerra Republicana i el PSUC que venien de del final de la Guerra Civil, però aquest govern no es mor per la possibilitat de crear una alternativa al franquisme, perquè Franco no cau i perquè la Guerra Freda és favorable a Franco.
Jordi Casas, has estat comissari d'una exposició precisament sobre Tarradellas i també l'editor d'un llibre sobre la seva figura, sobre la seva obra. D'aquest primer apartat ja entrarem en la seva personalitat política i en la seva obra com a president de la Generalitat a l'exili. D'aquest primer apartat, vols afegir algun comentari, alguna observació?
Em sembla que, a més, vull dir que això és les coses contradictòries que té la història, és ajudat quan és empresonat per l'Església, per algun càrrec de l'Església, algun bisbe, em sembla, de Marsella o d'algun, em sembla, és ajudat també o intervé o intercedeix. Jo penso que en aquest primer període es veu que Tarradellas, a veure, és primer de tot el Tarradellas polític, però després també el vital. Ha de cuidar-se d'uns pares, ha de cuidar-se d'una família. Tot això jo penso que li dona un relleu humà important en el personatge. I després el fet de que és un càrrec polític i se la juga perquè, a veure, l'afusellament de Companys genera un veritable terror entre els exilats, no és una broma ser detingut en aquelles circumstàncies, perquè és un tema que t'hi va la vida, o almenys s'ha demostrat, i no és només el Companys. Hi ha alguns altres casos, però vull dir, això és en aquest sentit és molt dur. I després que és dels primers que arriba a París, encara els alemanys estan marxant. O sigui que té una dedicació al tema total, i a més una valentia política total.
Montserrat Català, benvinguda. Hi ha material d'aquesta primera etapa, és a dir, del 39 fins al 54?
Hi ha un fons documental importantíssim. Només de l'exili hi ha 93.088 cartes, i totes elles molt ben conservades. El president tenia molta cura. A més, el seu arxiu per ell era vital. Era la seva vida, es podria dir, vull dir, la continuïtat. Perquè ell sempre creia que les noves generacions havien d'evitar els errors que s'havien comès amb anterioritat, i que l'única manera de fer-ho és a través de la constància escrita. Fins i tot, això ja posteriorment, quan ell va deixar còpies de pel·lícules que en Jaume Miravitlles li havia donat com a comissari de propaganda de la Generalitat Republicana, de la productora Laia Films. Són tres pel·lícules, una d'elles Catalunya Màrtir, que ha estat molt difosa, l'altra és En ajuda dels nens d'Euskadi i l'altra és Jornades de Victòria. Doncs en la carta que li dona aquestes pel·lícules en concepte de dipòsit amb ell com a director de la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya, li fa constar que les imatges no són massa bones, però el contingut d'aquestes imatges ha de servir perquè les noves generacions evitin els errors que s'havien comès. I fins i tot això era una constant sempre que ell tenia molt a prop seu, no? I després, una de les altres coses, l'arxiu ja porta des de l'any 88 pràcticament no obert al públic, però sí obert als historiadors i als periodistes que fan recerca històrica. Ha vingut gent que ells venien per coses puntuals i concretes que volien aclarir, però que venien amb una actitud contra la manera de fer o d'actuar del president Tarradellas. I després, sempre, quan el seu treball havia acabat, sempre em deien: no és el que realment jo em pensava, és una persona que sempre ha volgut buscar la unitat, no ha trencat mai cap concert, sempre volia arribar a acords i sempre per unanimitat, no? Mai de manera imposada. Hi ha llargues cartes i relacions que es veu lo difícil que va arribar a ser i que ell, doncs això, potser per la seva capacitat política, doncs sempre va trobar la solució, no?
Josep Fornes, i entrarem després del 54 en amunt, té alguna cosa a afegir per tota aquesta trajectòria de relació vital amb en Tarradellas d'aquest primer apartat, del 39 al 54?
Sí, jo crec que és molt important, perquè l'exili va ser un drama que van haver de suportar, doncs, tots els que van haver de fugir de Catalunya. Ell, en realitat, el que va passar és que ell era una persona que això no és gaire conegut, que tenia una situació econòmica d'abans de la proclamació de la República, una situació econòmica benestant, i per tant, doncs, quan el 36 la família estiuejava a la Cerdanya, doncs, degut a que va passar doncs, a Bellver amb el Cojo de Màlaga i tots els accidents, doncs, es van veure obligats a passar a França. I de França doncs, ja s'hi van quedar. Què va significar això? Que els pares Tarradellas doncs, van poder situar-se a França, va ser que van comprar, perquè tenien disponibilitats, van poder comprar Moní a Saint-Martin-le-Beau, i a la vegada, doncs, en comptes de quedar-se a París, doncs, van anar, en principi, estiuejar a la Costa Blava i es van quedar a Sant Rafel. I a Sant Rafel, primer estaven en una pensió i després van llogar una casa molt bonica que estava a la costa, pròxim de Sant Rafel. I això els va salvar, perquè amb la invasió dels alemanys, Tarradellas, que va ser dels últims que es va entrevistar amb el president Companys, li va insistir molt, però moltíssim, en que no s'hi quedés. Companys va voler doncs, quedar-se perquè havia perdut el fill i aquesta va ser la circumstància. Però això va permetre al president Tarradellas situar-se a França amb una certa comoditat. Després, quan es va acabar la guerra, i per tant, doncs, això li va permetre durant molts anys el que mantenir-se amb un sempre criteri absolutament independent.
Jordi Casasses.
Sí, jo voldria afegir una cosa respecte del que es anava dient de l'arxiu i de l'interès que tenia per les noves generacions i de plegat, i és que des de l'etapa que estan aquí en la Generalitat durant la República i la Guerra, aquest sentit d'estat, aquest sentit de papers, aquest sentit de... El Tarradellas el té, però el que és més complicat és tenir-lo a través d'una guerra i d'un exili, d'una dispersió, no? Aleshores, a mi m'ha agradat molt que passéssiu en el reportatge inicial una cosa, no sé si ha passat potser la gent per alt, que és quan fa la llista dels presidents, comença per l'Enric Prat de la Riba. Un gran, podríem dir, enemic polític seu, per entendre'ns, però en canvi ell reconeix que la institució té una trajectòria determinada. Jo penso que aquest sentit institucional, aquest sentit històric, del recorregut històric i el valor dels papers en una època tan difícil, d'un caos, d'una dispersió tan gran, jo penso que això dona en el... Només això, diguéssim, només això, a part després del retorn o del que sigui, li dona a Tarradellas un valor, jo penso, superior a molts altres polítics del país.
Veus de l'exili. Un programa per donar veu als que van haver de marxar.
I arribem al 1954. Albert Balcells, com va anar aquesta discutida elecció?
Bueno, és que no era fàcil plegar els diputats, Estaven a dos continents i a no sé quants països. Llavors, bé, doncs van ser 24, van ser els que van poder ser, no? Era el candidat més ben col·locat. El que passa és que després, esclar, Tarradellas pateix una contradicció al llarg de la seva existència a l'exili. Per una banda, creu, i és molt justificat, que no ha de formar un govern a l'exili, perquè és un govern fantasmal, que l'oposició s'ha d'organitzar a l'interior, i això és molt realista. Però per l'altra, com que està a l'exili, malgrat que rep tota la premsa, té molts informants, entre els quals tenim aquí el senyor Fornas, bons que li diuen, però ell té una visió irremediablement desfigurada moltes vegades de l'ambient, de la realitat, de la correlació de forces de l'interior. I això el porta, doncs, per altra banda, el seu aïllament fa que sigui una persona extraordinàriament susceptible amb totes les coses que es facin a l'interior que no li demanin ni l'autorització, però que no li demanin la seva benedicció, per entendre. O sigui, troba que és un desacatament, cosa que no és conscientment, doncs la iniciativa aquí, sense invocar o sense una mena de reconeixement explícit. I això el portarà a fer unes epístoles, de les quals feia 500 exemplars, que era molt complicat de llançar des de moltes bústies a prop de París, cap a l'interior. I aquest és un dels aspectes més discutibles, perquè ell tenia dos papus. Un era Montserrat i l'altre Òmnium Cultural. I contra els dos disparava dient que estava al servei dels comunistes.
En parlarem després. Tarradellas, quan assumeix la presidència, té una gran relació amb el que se'n deia a l'època les comunitats catalanes de l'exili. Nomena uns col·laboradors, uns delegats, un Marco de Libi a Venezuela, Pedemás i Padé de Santiago de Xile, etc, etc, i està molt en contacte. Fins i tot fa de viatges per anar a veure aquestes comunitats. Quina era la relació de Tarradellas en el món de l'exili, Josep Fornes?
Bé, amb aquestes comunitats doncs, hi va tenir una relació gran. Ell va fer 6 viatges a Amèrica, primer com a secretari general de l'Esquerra Republicana i després ja com a president. Evidentment, doncs, això el que li servia i era important era perquè la Generalitat havia de mantenir-se econòmicament i llavors en aquella època les comunitats d'Amèrica doncs, tenien possibilitats i va, durant molts anys doncs, van ajudar. Jo he pogut fer, a través de l'arxiu Tarradellas, doncs, he pogut fer la comptabilitat de les finances del present. Molt difícil, molt complicat, ho explico en el llibre que pot arribar a sortir, però en realitat doncs, fa pena. Fa pena perquè són unes finances raquítiques, però així vivia. Ara bé, tant el que diu el meu estimat amic Balcells, en realitat el president el que deia és que volia que es fos respectada la Generalitat de Catalunya com a institució. I deia que tothom podia fer. El que no podia fer és atribuir-se posicions de tipus governamental, de tipus representatiu. I els partits polítics que facin el que vulguin, però que no representin.
I Josep Tarradellas, com a president de la Generalitat, començarà a editar una publicació que serà El Portaveu, el diari oficial de la Generalitat, i també unes cartes en les quals doncs, manté correspondència amb intel·lectuals. Quin és el material en aquest sentit que conserveu i quina és la seva opinió tant de les cartes com del diari oficial, butlletí oficial, etc.
Sí, el butlletí oficial, el diari oficial de la Generalitat, el portava el senyor Andreu Cortines. Quan ell va ser nomenat president de la Generalitat el 54, només va fer 3 decrets. Un nomenant amb en Lluís Gausax secretari general de la presidència, que és una persona que realment mai se li ha fet cap mena d'homenatge i és una persona que realment se l'ha tingut completament oblidada i va fer molt, molt pel nostre país. L'altre va ser l'Andreu Cortines, com a director general de les publicacions de la Generalitat, i l'altre va ser el Víctor Torres. Totes tres persones van ser els únics decrets que ell va signar com a president de la Generalitat. Quan abans parlàveu de que se li retreia perquè no havia format govern, hi ha una carta del president Aguirre, del govern Bas, que li diu que per què no forma govern de l'exili. I ell li diu que per ell no té cap sentit formar govern si a darrere no hi ha un exèrcit i un banc que financi aquest exèrcit i aquest país. Ell estava molt vinculat amb totes les delegacions. Vull dir, a Mèxic, que era on hi havia la quantitat més numerosa d'exiliats catalans en l'època del conseller Esbert, van ser realment molt, molt, molt difícils, perquè després anaven doncs, la gent d'Òmnium Cultural i tot el que ell havia pactat i havia quedat d'acord, doncs anaven i, clar, tenien uns altres punts de vista, com molt bé ha dit el professor Balcells, i, clar, tot el que ell havia pensat i poder portar a terme, doncs per darrere anaven i tot el que s'havia pactat es desfeia. I això amb ell li ocasionava un gran discurs. El mateix amb els jocs florals i amb altres temes, no? Fins i tot el punt de que, pel que feia referència a les relacions eclesiàstiques, les persones eclesiàstiques que es dedicaven a fer política, perquè ell deia que això que els eclesiàstics s'havien de dedicar a fer la seva feina, però no fer activitats polítiques, doncs a l'arxiu els té classificats pel seu nom civil, no pel seu nom eclesiàstic. Vull dir, hi ha una etapa que mentre feien les funcions eclesiàstiques estaven pel nom eclesiàstic i quan van deixar de fer funcions eclesiàstiques pel seu nom civil.
Jordi Casasses.
Sí, brevíssimament, jo el que voldria dir és que en l'exili es veu en Tarradellas i els exilis són molt complicats perquè la gent està aïllada, és tota una fase en què el que pesa més encara és la inèrcia republicana de l'etapa, diguéssim, a l'interior. Aleshores, una etapa intermitja d'una resistència brutal en solitari. Però després, una etapa en la qual ja el que es veu és que està pensant en la solució política, o que s'està pensant que és més quan els problemes, diguéssim, amb les institucions, l'interior, etc., van predominant. Jo penso que s'ha de tenir present aquests tres jocs, diguéssim, no? Aquests tres períodes són interessants.
Molt bé, i ens trobem que, mentrestant, a l'interior comença a desvetllar-se un redreçament, però molt dur, perquè l'Institut d'Estudis Catalans haurà de refugiar-se en un piset, l'Òmnium Cultural serà clausurat i haurà d'anar a París, també l'any 61, a vegades pensem...
Aquest és un dels motius, sí, de la sensibilitat d'ell.
Ara m'agradarà que ho puguis explicar en detall. El mateix redreçament fa que apareguin editorials com Edicions 62 del 62, però amb una censura terrible i prohibida unes temàtiques i una sèrie de publicacions, i aleshores trobem que les cartes que fa a Tarradellas són projectades per la premsa totalitària, que les reprodueix i les utilitza, i en veieu el catalanisme com està dividit, i per tant, per què es produeix aquesta, diguem-ne, lluita contra Montserrat, contra Òmnium, etc. Queda potser també una sensació de que hi havia un contrapoder. Què en penses, Albert Balcells?
Bueno, ell, diríem, té aquesta susceptibilitat de l'home que està a l'exili sense controlar la situació, però a més s'ha de tenir en compte que el 57 es donen dos fenòmens contradictoris en la biografia de Tarradellas. Per una banda, Sauret, el secretari general d'Esquerra Republicana, declara, doncs, que mentre sigui president de la Generalitat, Tarradellas no s'ha d'ocupar del partit. I, esclar, ell està perdent el control del seu partit. Això, per una banda, li crea una gran inseguretat. Però, per l'altra, el mateix 57, els fabricants cotoners d'SCA, que era una cosa que s'havia creat, Servicio d'Estudios de la Indústria Algodonera, és a dir, s'havia creat amb la ficció d'una sèrie d'estudis, pràcticament una patronal cotonera, sota el franquisme, doncs aquí... Alguns dels principals cotonaires, per exemple, Domingo Baig i Taverner i Ortínez, que estava molt relacionat amb tot aquest grup, comencen a finançar modestament, doncs, amb en Tarradellas. O sigui, tenen a Tarradellas com un possible pneumàtic de recanvi. A veure què passa. Ortínez diu 10 milions durant 15 anys de l'època. Jo, en Fornes, que acaba de dir, doncs, que ha vist la comptabilitat, ho sabrà dir molt millor, però, en fi, sigui poc o molt, la qüestió és que hi ha aquest contacte sorprenent amb una patronal que sociològicament està compromesa amb el règim franquista, perquè no pot ser d'altra manera. Aleshores, Tarradellas, que aquesta fundació que acabes d'esmentar d'Òmnium Cultural, quan tanquen Òmnium Cultural aquí el franquisme, després de les declaracions de l'Abat Escarrer a Le Monde, és percebut per en Tarradellas com una mena d'extralimitació en el seu territori, perquè és a París, no? I llavors comença, doncs, aquesta lluita. I ell, doncs, diu que Montserrat, l'Abat Escarrer, evidentment, estic d'acord, diu, no s'ha de ficar en política. Ell està veient una mica que li pot sortir una mena de bisbe Makarios, aquí, era un home molt famós en aquella època, a Xipre, no? I diu, això acabarà amb un lideratge eclesiàstic de les esquerres, no? I, per clar, amb un home laicista com ell, doncs, tot això era com una monstruositat. No li faltava una mica de raó, però, col·locat en aquella època, s'havia de contextualitzar tot això, si no, era molt abstracte. Aleshores, ell, malgrat el seu anticomunisme, compartirà amb el PSUC la fòbia a Òmnium Cultural, que ells consideren, doncs, que és un grup de fabricants d'origen franquista, que fan política pseudo-catalanista, etc. Abans del 66 s'ha entrevistat amb una delegació del Front Nacional de Catalunya i amb un d'Unió Democràtica de Catalunya. Dic això, doncs, perquè es vegi que ell manté, diríem, les antenes posades en diverses direccions. Però aleshores, dins d'aquestes epístoles que ell envia per expressar el seu pensament cap a l'interior, amb 500 exemplars, 400, depèn, doncs hi ha una que jo he trobat a l'arxiu Tarradellas, a l'arxiu de Poblet, en relació a l'Institut d'Estudis Catalans. Ell avisa en Josep Bofill, el Geni Bofill, que era el vicepresident en aquell moment de l'Institut d'Estudis Catalans, que li escriurà una carta al seu nom, no?, i posant verd a Òmnium Cultural. Aleshores, esclar, en aquell moment Òmnium Cultural no solament està subvencionant modestament l'Institut d'Estudis Catalans, sinó que li dona allotjament a la seva seu, al Palau del Masis del carrer Montcada. Aleshores, el Zira li escriu de seguida dient: no faci això, vull dir, no posi el meu nom, escrigui el que vulgui, però no m'emboliqui, no? I Jordi Rubió i Balaguer, el president de l'Institut d'aquell moment, escriu una carta breu, respectuosa, però contundent. Això li senta fatal, li cau fatal a en Tarradellas. Escriu a un antic professor de la Universitat Autònoma, sense nom, aquesta carta, i aleshores escriu una carta irada, diríem, amb Jordi Rubió, dient que l'han tractat malament, que no han respectat la seva autoritat al dir-li això i tal. Jordi Rubió espera un any, pràcticament gairebé, en contestar-li, i li contesta en termes afectuosos dient: recordo que gràcies a vostè durant la Guerra Civil, gràcies a la seva intervenció, van poder portar els llibres a la Biblioteca de Catalunya i aleshores van continuar gràcies a vostè. I això li va arribar a l'ànima. En Tarradellas, va tenir a partir d'aquest moment unes excel·lents relacions amb la gent de l'Institut d'Estudis Catalans, a pesar que continuava subvencionant per a Unió Cultural.
Josep Fornes.
Sí, és veritat, vull dir, cal dir, doncs, que el president, doncs, tenia no les seves filies i les seves fòbies, sinó ell es basava en determinats punts concrets, que per molt Òmnium, o per molt Institut d'Estudis Catalans, o per molt fulano o mengano, doncs ell sempre seguia una línia que considerava, doncs, fonamental i directa, i que d'allí no s'apartava. És veritat que ell tenia una certa inquietud per quan creia, doncs, que dintre de la línia comunista s'introduïa en llocs que no creia que no era convenient. Entre ells, per exemple, Montserrat. Ell tenia la dèria de que Serra d'Or, doncs, estava mediatitzada, doncs, per una línia de pensament comunista, i això creia que no estava bé. Per altra banda, doncs, quan l'Abat Escarré va fer les declaracions, la primera reproducció de les declaracions de Le Monde va ser feta per ell i distribuïda per ell a l'exili. De manera que ell, en certa manera, hi va estar d'acord en aquelles declaracions. El que passa que després el contingut es va enterar que per què l'Abat Escarré, i això ens portaria a uns termes molt llargs de per què l'Abat Escarré va fer aquelles declaracions, una mica hi vaig intervenir jo amb això, i que llavors va fer el tom i es va posar, doncs, contra l'Abat Escarré. Contra l'Abat Escarré, que després, quan l'Abat Escarré, doncs, es va exiliar, doncs, van ser molt amics, extraordinàriament amics. Vull dir que el president Tarradellas és un home de les grans contradiccions, evidentment, i això, doncs, jo crec que en tot polític, doncs, se li pot respectar, perquè, doncs, quan és que un polític que realment, doncs, té una importància, doncs, extraordinària, i aquest és el cas del president.
Jordi Casasses.
Sí, jo volia dir una cosa en quant a això de les filies i de les fòbies, i breument. A mi em dona la impressió, i em sembla que hi ha alguns llocs en què, preparant l'exposició, ho vam constatar, que ell té una fòbia al comunisme, però té una fòbia als comunistes típica de l'entreguerres, aquella de l'intervencionisme comunista, i arriba en algun moment fins i tot a dir que el comunisme ha sigut un corrent no català, fins i tot no català, i fins i tot arriba a dir, i en canvi l'anarcosindicalisme pot ser un caos, etc., però era nacional. Ell això, de l'etapa de la guerra, jo em sembla que ho, i després del món europeu, ell que ell entra en contacte, ho té. Aquesta reticència la té, i això no indica cap element de contacte polític després, ni en el retorn ni el que sigui, però com a, podríem dir, element de la seva cultura política.
Josep Fornes.
Bé, amb això de la seva relació amb els, jo diria, amb els personatges del comunisme, sobretot del Suc, hi va tenir molt bona relació en l'exili. O sigui, es pot trobar dintre de la correspondència i de les reunions que es van tenir, això jo ho he pogut trobar en l'arxiu, i a la vegada ell me n'havia explicat, i això és curiosíssim, perquè aquesta bona relació a vegades no està d'acord amb la intervenció de la línia comunista dintre de Catalunya.
Veus de l'exili.
Quarts de 7 de la tarda del 23 d'octubre de 1977, Josep Tarradellas tornava de l'exili francès. A l'aeroport del Prat ja va tenir una rebuda calorosa. Allà l'esperava un Lincoln Continental de l'any 65 que el va portar a la ciutat de Barcelona. La primera parada la va fer a les Fonts de Montjuïc i a continuació va enfilar per la Gran Via, on durant molts anys havia viscut amb els seus pares. La segona i última parada la va fer a la plaça de Sant Jaume, reservada als invitats dels partits i entitats. El cineasta i polític Pere Portabella va rebre l'encàrrec de l'Assemblea de Parlamentaris de Catalunya de preparar l'esdeveniment. A més, el seguiment informatiu que es va fer al Circuit Català de Televisió Espanyola i a Ràdio 4 el va convertir en el primer acte multitudinari mediàtic al nostre país. Tot seguit, rememorem amb Pere Portabella els moments i les frases que, per la seva obvietat, van commoure el país.
Des del moment que van trepitjar aquí, vaig pujar a l'avió, li vaig donar la benvinguda i ja no la vaig deixar fins a la casa dels canonges, que es va ficar al llit. No?
Pere Portabella, productor de cinema.
Jo sempre he tingut la impressió, quan estava al balcó encara més al seu costat, quan va dir ja sóc aquí, de que tot el que estàvem veient allà, jo crec que ell ho havia somiat segurament moltes vegades, i que en aquell moment ell entrava en el seu somni i segurament millorat i augmentat per la pròpia realitat. No? Jo crec que el que es va trobar allà va superar en molt, però que es va ficar dins un somni. No? I això a mi sempre em va guardar una relació d'afecte en el matrimoni amb ell, sempre. Jo quan vaig estar a París, quan em van delegar, vaig tenir entrevistes amb ell, i inclús em va dir, l'última vegada que el vaig veure, i bueno, i els discursos, i vaig dir, n'hi ha tres intervencions breus, i el més important és la del balcó. No? I em diu, bueno, això faré unes notes, i ja us ho faré arribar abans, sobretot el del balcó, perquè em dongueu l'opinió. No? Naturalment mai em va enviar mai res. Des que va arribar, no es va treure mai cap paper de la butxaca, ni em va parlar dels discursos. O sigui, no va consultar, no va treure ni un sol paper. I vaig estar sempre al seu costat. Ja? Inclús abans d'entrar, quan vam arribar al Palau, li van retre honors, ens vam quedar sols en l'habitació que hi ha en el despatx de la Generalitat. Ara té una habitació que és el despatx de treball dels presidents de la Generalitat. No? I ens vam quedar una estona allà per relaxant-se, i ens van rentar les mans, vam estar relaxats. Tampoc allà va treure allò per repassar, res. I quan vam sortir, la primera vegada, ja sóc aquí, i això és una cosa que a mi em va agafar de sorpresa, com a qualsevol altre.
Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí! Ja sóc aquí! Perquè jo també vull l'Estatut! Ja sóc aquí per treballar amb vosaltres una Catalunya pròspera, democràtica i plena de llibertat. Ja sóc aquí per tal d'aquesta Catalunya que s'ha de posar a treballar més que mai per fer-la ben forta i ben pròspera, sigui un exemple també per tots els altres pobles d'Espanya.
Vam sortir tres vegades al balcó. I l'última vegada que sortim al balcó, quan allà van dir, ara què dic? Jo anàvem caminant al meu costat. I ara dic, pues, bona nit. I llavors va sortir i al final que desitja a tothom, se'n vagi a casa, bona nit, una cosa col·loquial. I això també li va anar molt bé, perquè va donar una sensació de familiaritat, no? Això ho tenia ell, era una persona molt presidencialista, que tocis.
En aquests instants ha començat a ploure torrencialment sobre la plaça de Sant Jaume. Plou el que podríem dir a bots i barrals. I malgrat això, el poble impertèrrit segueix amb el seu president, segueix cantant l'himne nacional de Catalunya.
Veus de l'exili. Capítol 29. El retorn de Josep Tarradellas.
Josep Tarradellas torna. Josep Tarradellas és l'únic cas a l'estat espanyol en el que apareix aquesta reincorporació d'un fil històric. Montserrat Catalán va viure de prop aquest retorn, no?
Sí. La veritat és que ell moltes vegades m'ha preguntat el fet de per què ell, amb el seu discurs, sempre... O sigui, les seves primeres paraules van ser «ja sóc aquí». I és quan va deixar Madrid, que estaven a dintre el tren amb la senyora Tarradellas, un nen amb la seva mare agafat de la mà. A més, és que hi ha la constància gràfica. I després el president Tarradellas ho va comentar. Li va dir «ja sou aquí, ja sou aquí». I nosaltres creiem que devia ser aquesta coincidència de l'espontaneïtat del nen, que després ell, des del balcó de la plaça de Sant Jaume, doncs digués que ja estaven aquí, no?
Com era?
Era entranyable en la seva vida privada, era un gran sentimental, era molt bona persona, i políticament era un home duríssim, era una d'una tremenda dedicació que el feia que... era de cantallut.
Montserrat.
Sí, jo crec que ell era, com a persona autodidacta, feta a si mateixa, un gran perfeccionista. I era molt exigent en si mateix i, naturalment, també ho era amb les persones que tenia al seu costat.
Gràcies, doncs, a Josep Fornes. També agraïm la presència de Montserrat Catalán, Albert Balcells, Jordi Casasses i Josep Maria Figueres.
Direcció i presentació, Eulàlia Ferrer. Redacció, Albert Banyà i Teresa Sales, amb la col·laboració de Carme Badia. Idea i assessorament històric, Josep Maria Figueres. Producció, Marta Jerez. Amb les veus de Nati Adell, Judit Perpinyà, Txell Feixes, David Badia, Àlex Bosch, Oriol Moner, Marc Vidal, Òscar Callau i Joan Anton Ramoneda. Muntatge musical, Salvador Pou. Amb la col·laboració de l'arxiu Montserrat Tarradellas i Macià.